Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Soles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols.
7 minuts que passen de les 5 de la tarda. Hi ha molta expectació. Tinc a Mercè Mondelo. Hola, salutació a tota la gent que ens segueix des de xarxes socials. Ha arribat el dia, no? O sigui, pensar que no arribaria mai. Primer de tot, deixem presentar aquesta persona que em vol mal.
No.
Xef.
Això ho hem de fer com una tirita. Com més ràpid,
Pau Gascó.
Millor.
Val. A veure, o sigui, podem dir... Vas organitzar una enquesta a Twitter, no?
Sí.
Què vas preguntar?
Si valia la pena fer un episodi sobre els pèsols o no.
I què et va dir la gent?
Doncs normalment les enquestes a Twitter solen ser bastant 50-50.
Sí.
En aquest cas, ho sento molt, però estem fent farem un programa sobre els pèsols. Va guanyar de golejada. 82% que sí. Fins i tot companys teus de la teva casa, d'aquesta casa,
sí,
van dinamitzar la votació,
sí,
condicionant-la.
Condicionant-la, eh?
Sí, clar. El de la caravana, Joan...
Mala gent, eh? Joan Trias, no?
Sí, exacte. Sí, sí.
Et va pagar, també?
No, però van retuitejar l'enquesta dient sí. Sempre sí, els pèsols amb pernil.
Bé. Què parlem d'avui, doncs?
Dels pèsols del Petit Pois.
Una assiette pour moi. Une assiette pour toi.
Aquest cap de setmana ha estat la festa del pèsol garrofal a Sant Andreu de Llavaneres. El pèsol garrofal és el
pèsol.
Quin és? El pèsol. O sigui, Sant Andreu de Llavaneres té una indicació geogràfica de qualitat i només poden ser els 6 productors que hi ha al poble que poden vendre el pèsol amb indicació geogràfica de Llavaneres, però es cultiven pèsols a tot el Maresme.
Tu saps que jo he passat bona part de la meva infància, adolescència, aquest municipi, no?
No! Sí? Ostres. Això m'ajuda molt amb la següent part del programa, eh?
I això ho he viscut molt.
Clar, la festa del pèsol.
Bé,
s'ha otorgat el pèsol d'or.
Sí.
I m'ha sapigut molt de greu que no te'l donessin a tu. Amb tot el treball que fas per la difusió d'aquesta llegum. Que és llegum, però es considera verdura. És curiós. No saps per què, no? Bé, durant tot el mes d'abril podreu gaudir de les jornades del temps de pèsol al Maresme, on diferents restaurants ofereixen menús. Podeu consultar la web del Consell Comarcal del Maresme tota la info, val?
Cuando llegamos a su casa, me pregunta, ¿tienes guisantes en casa? Fresquitos del mercado de la sirena.
Bé, amb el tema dels pèsols, com que hi ha moltes arestes, primer voldria preguntar-te què penses dels contes clàssics, de l'adaptació dels contes clàssics. Perquè, clar, tenim el conte de la princesa i el pèsol.
Sí.
Clar, és un conte que prorroga el patriarcat, un estereotip de dona sensible. Llavors he estat averiguant i hi ha moltes versions molt divertides del conte de la princesa del pèsol. Però, bueno,
sí,
veig que el tema t'apassiona.
Molt.
Anem amb la història del pèsol. Ve de molt enllà, segons alguns estudis arqueològics podria tenir més de 10.000 anys, i els seus orígens es podrien situar en les primeres civilitzacions d'Índia i Turquia, però va, Pròxim Orient, Tigris, Eufrates, com tot ve d'allà. Menys el que ve d'Àfrica, tot ve d'allà. Però ara anem al que m'ha suscitat el teu odi afèrrim als pèsols.
Jo no tinc odi, eh?
No?
No, odi tampoc seria, perquè ja et dic, vull dir, he conviscut amb ell... amb el pèsol, durant força anys de la meva vida, he pogut conviure amb ell, l'he tolerat.
Ah, sí?
Sí, home, sí. Alguna vegada n'he menjat, eh?
Ah, val. L'he tolerat, vols dir que l'has tolerat? L'has deixat existir a la mateixa habitació que tu?
Això sí. He tolerat la seva existència a la mateixa habitació, però ja està. I l'he provat, que vull dir que a mi a vegades...
No, això és veritat, ho vas reconèixer l'altre dia.
I jo crec que per tu és important també de dir... Ostres, a mi em fa mandra la gent que diu, bueno, és que això no m'agrada. Què diuen? Que no...
Ha passat una cosa molt estranya que no havia passat mai amb totes les meves col·laboracions aquí a Radio Estel, fabricació pròpia, que és que el Ferran ha entrat al meu auricular i ha sigut com un poltergeist, un poltergeist.
T'ha entrat un pèsol al cap.
Escolta, és un poltergeist.
Escolta, però, no, això et volia dir que ja fa mandra que hi ha gent que això no m'agrada, però si no ho has provat.
No, amb això anem al tema, el tema que de cop i volta estava preparant el guió.
Sí.
I rebia inputs per bastantes bandes, no?, de... Perquè li has de portar pèsols, porta-li pèsols a la Mercè, tot això... I jo pensava, ostres, però... Què és el que es fa que alguna cosa ens agradi o no ens agradi? I a partir d'aquí vaig descobrir l'apassionant món del que ara xerrarem, que és la neurogastronomia. Bé, doncs, tothom coneixem gent, o a nosaltres mateixos, que no ens agraden. Jo reconec que, quan era petit, a mi no m'agradaven bastantes coses.
Qui és el que no t'agradava?
La ceba. De fet, era el suplici per la meva família. No podíem posar ceba enlloc, la detectava. Era com un gos, un gos d'aquells policies, sí, que si havies posat ceba, te la trobava i t'ho tirava endarrere. Després, el pebrot. El pebrot tampoc.
Però no el pebrot passa... hi ha molta gent que no l'acaba de...
Digerir? No, sí. no és un problema digestiu. El meló.
El meló.
Perfecte.
El meló i... també és veritat, que hi ha molta gent que no li agrada.
Però de gran vaig fer un canvi...
Les passes. Les panses.
No, doncs vaig fer un canvi al meu cos, al meu cicle... No sé. I llavors em van començar a agradar. I ara el que dic és que a mi m'agrada tot si està ben fet. Però per parlar d'això... Tenim el Toni Massanés, el gran Toni Massanés, que ens entra per el director de la Fundació Alícia, gastrònom i millor persona. Hola, Toni.
Hola, com esteu?
Molt bé, Toni, moltes gràcies per entrar avui al Fabricació.
Al contrari, un plaer.
Escolta'm, Toni, per què ens agrada el que ens agrada?
Ui, en principi, el sistema de desig plaer, que no només nosaltres, sinó que la majoria de éssers superiors, diguéssim, des del punt de vista biològic, una mica complexos, tenim, és allò que ens fa fer aquelles coses que ens convenen com a espècie. O sigui, desenvolupem desig i després també recompensa per fer aquelles coses que en principi ens convenen. Jo sempre faig un exemple, dic, una vaca, tu creus que sap que és un remugant?
No,
clar.
O sigui, que sap que té 5 estòmacs, és capaç perquè té una microbiota que li permet sintetitzar la cel·lulosa, i que, per tant, no fa cara de saber-ho, la vaca, no? La vaca veu herba i diu, que ara s'han de menjar-me-la. No?
Sí.
Doncs aquest és l'origen biològic primer, diguéssim, després es complica, Som animals culturals, tenim valors, tenim una sèrie de coses, evidentment, i es va... I es va suant. Però, en principi, hi ha un punt biològic amb això, no? Ens han de venir de gust aquelles coses que necessitem.
Però, puc fer una pregunta, Pau, sisplau?
Sí, clar.
No, Toni, i què fa que... Perquè ara ho en parlàvem amb en Pau, sí. que un gust potser ens agradi en una època i després, sí. i després ens deixi d'agradar, o que sigui a l'inrevés. Saps el que et vull dir?
Sí, nosaltres naixem amb una programació, diguéssim, de gustos que ens agraden. Estem programats perquè ens agradi el dolç, perquè ens agradi la marc, perquè l'acidesa ens agradi en una determinada proporció, la sal també. De fet, tenim uns sensors especials per detectar que si hi ha sal i que això està connectat amb els neurotransmissors del plaer, i per ser, si n'hi ha massa, aigua de mar, perquè estigui amb els del rebuig. O sigui, naixem així. Però què passa? Que després aprenem. I tot aquest aprenentatge al llarg de la vida, no?, el que fa és que es modifiquin els nostres gustos. De fet, això, els amargants, no?, ens acaba agradant un cafè. El cafè, de petit, no li agrada a ningú. Perquè aquest amarg et diu, escolta, això és perillós. Aquí poden haver una substància tòxica, no?, perquè, diguéssim, a la natura substàncies amargants, que nosaltres percebem com amargants, en realitat. És una percepció, no és qui sigui. És que nosaltres les registrem com a tals, doncs, en principi, estan relacionades amb substàncies que poden ser verins per nosaltres. Els famosos ametlles amargues és un exemple molt clar. Però nosaltres acabem aprenent per diferents coses que ens agradi el cafè, no? O que ens agradin l'escarola, o que ens agradin les endívies, totes aquestes coses. Per tant, nosaltres anem canviant. I per què canviem? Per moltes coses. Què aprenem? Aprenem moltes coses, bones i dolentes, conscients i inconscients. Tenim traumes, tenim efectes, tenim... El primer que aprenem, per exemple, és allò que ens donen els nostres pares, la nostra mare, etc. És bo, perquè si no, no m'ho donaria. Per tant, és seguretat. En canvi, a partir dels 2 anys que comencem ja a poder tenir una certa més independència, de 2 anys, entén-me, no? Vull dir, que ja no, ja podem caminar i agafar les coses, i posant-les a la boca, doncs aquí ens sorgeix una neofòbia bastant important. Els que han tingut canalla, sabeu que al començament deia, oi, el meu nen menja tot, i de cop arriba un moment que no menja res. Bueno, totes aquestes coses són, diguéssim, accions de protecció que després hem d'anar aprenent, no? Després ens ve l'adolescència, en aquell moment ho neguem tot, i per tant també com una etapa de resetejar tots els nostres gustos, etcètera, etcètera, fins que arribem a agafar l'autonomia. Evidentment és complicat, i la gràcia, jo crec que té molta gràcia que sigui complicat, és que això, nosaltres som animals, però que també som culturals, que també som fins i tot espirituals, que som morals, i totes aquestes coses, que les coses que el valor bo de gust i el valor bo de moral, de que té bondat, en molts idiomes es diguin iguals, en la majoria d'idiomes es diguin iguals, no és casualitat. Nosaltres percebem com a bo de gust, que ens ve de gust, allò que moralment està d'acord amb els nostres principis morals.
Ui, que bo!
Sí. És un crac.
És supercuriós, això, Toni.
És la manera que tenim, però... al final... Tenim en compte que menjar és l'esport de risc. Cada vegada que et piques una cosa a la boca, que per tant ho incorpores, que passa a formar part de tu mateix, com a dir el filòsof, o et mata o et fa més fort, no? Per tant, tu imagines que nosaltres poguéssim menjar coses, evidentment, des del punt de vista nutricional, que posin verins, no, però també des del punt de vista d'aquests d'incorporació de valors que fossin contraris als nostres valors. Tindríem un... No, allò que és una cosa que jo moralment remutxo, pel que sigui, no? Per com ha estat fet, per, etcètera, no? Doncs ho incorporo a mi mateix, perquè això és el que fem al menjar. Doncs evidentment, no? Per ser coherent, no? Per tenir una certa tranquil·litat d'esperit, també, quan mengem, doncs, d'una manera absolutament inconscient, No fem tots aquests judicis de valor, etcètera, però actuem d'aquesta manera.
Deixa'm dir que vaig pensar la il·luminació del Toni va vindre perquè des de la Fundació Alícia fan uns treballs molt interessants i van fer durant el Covid, quan la gent vam perdre el sentit de l'olfacte, ells van desenvolupar unes caixes, corregeix-me si m'equivoco, Toni, que servien per reentrenar els olfactes i recuperar la disfàgia, no? Era la fàgia?
La fàgia o la... a la nòtia, o sigui, nosaltres en realitat, què fem? Nosaltres treballem per ajudar la gent que té algun problema a menjar millor, no? Nosaltres ja havíem treballat quan hi ha percepcions distorsionades del gust, per exemple, en casos de tractament de càncer, no? Des fa molts anys, des del 2006, que estem fent un treball continuat, si voleu, i si teniu alguna necessitat, que segur que teniu al voltant algú que en tingui, no? Hi ha una web... absolutament gratuït, que es diu oncolicia.com, si no aneu a alicia.cat i veureu tots els links relacionats, perquè en tenim per d'altres malalties i etcètera, on nosaltres, en el cas del càncer, per exemple, no, el tractament de quimioteràpia a vegades et fa que se't distorsionin els gustos, no? Llavors, a vegades aquesta distorsió del gust, o sigui, que per una qüestió química, tu, allò que et ve de gust no sigui allò que en principi et convé, et pot fer actuar malament. De fet, hi ha gent que, tot i que ho sapiguem objectivament, que hem de menjar, perquè durant el tractament és important menjar bé per recuperar-nos, perquè per sort ara molts càncers, evidentment, es curen, no? Es poden tractar, doncs, el percebre com a desagradable, l'associar-ho al desgrat, no? aquest mecanisme que tenim, quan està espatllat, per dir-ho d'alguna manera, doncs ens podria fer que no mengéssim allò que hem de menjar i que, per tant, no estiguéssim també preparats per afrontar el tractament de la malaltia. Això és un cas, eh? Nosaltres hem treballat més de 60 malalties diferents. Llavors, quines són aquelles estratègies que podem fer servir perquè la gent no percebi com a dolent aquest gust metàl·lic de les proteïnes degut a la quimioteràpia, per exemple, eh? O quan tenim una anòsmia, quan tenim això, no? La pèrdua de l'olfacte, quines són aquelles estratègies que ens poden fer que no, d'entrada no rebutgem els aliments bons i que al contrari rebutgem els dolents, perquè això també pot ser una... també pot ser
clar,
una...
pot ajudar també l'altra banda.
Exacte, no? Doncs aquestes són les coses a les que la Fundació Alícia ens dediquem, i per això quan va arribar la Covid, de seguida vam veure, i fins i tot vam fer alguns webinars online amb el centre de salut i tal, perquè era un tema que aquest de quan es distorsionen els gustos, de quan desapareixen els gustos o els aromes, com s'ha d'actuar, diguéssim, per continuar tenint seguretat alimentària i per continuar menjant allò que hem de continuar menjant.
Mira, Toni, és un dels exemples. Fem una cosa, no tenim temps per més, hem de tallar aquesta connexió, Toni, però Pau, convidem-lo un dia, en Toni, que ens ho acabi d'explicar bé.
I tant.
Tota la feina que fan des de la Fundació Alícia.
Un petonàs per agafar el telèfon, que sé que vas molt atrafegat, i moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Toni Massanès. Moltíssimes gràcies. Gastrònom i director de la Fundació Alícia, de Montsant Benet. Mira, ha estat molt clar i m'ha agradat molt perquè desconeixia totalment el per què, no? Tenim aquesta sensació, per què ens agrada un aliment i no un altre, no?
El resum és que és molt complexa.
I com es pot ajudar, que és el que fan des de la Fundació Alícia.
És molt complexa. Hi ha una part fisiològica, hi ha una part cultural.
Cultural.
Aleshores, a mi m'agrada molt un resum que va fer Anna Clemente amb un treball, una investigadora de això és neurogastronomia, d'acord? I diu... ens agrada allò que ens agrada perquè som qui som, aquí i ara.
Parcs i jardins. En Pau se'n va d'excursió.
Yeah!
A veure, podem explicar... sort que hi ha la Mercè Bondelo i t'han registrat aquest moment, però quan tu li dones a la Paula el moment Parcs i jardins, és el puny...
És
el puny tancat.
Hauria de ser la peineta, però bueno, no cal.
Però no li facis.
No
li facis,
Paula. No, fem el Parcs i Jardins, que m'encanta la cunya que em va fer la Bet, que avui l'he pogut agrair.
Te l'has creuat, la Bet.
Sí.
A veure, per què t'has de posar en Parcs i Jardins avui?
Doncs perquè sí, perquè em ve de gust i perquè ja tenim una secció que m'encanta. I si vosaltres, oients estimats, descobriu receptes, us trobeu amb receptes una mica... difícils, o que veieu que hi ha algun error, o que us sospiteu que pot haver algun error, sisplau, fes-nos arribar al telèfon, al WhatsApp 663-993-062, sisplau.
Mira, torna-la a dir.
Ah, perdó, que m'he apartat del micro. 663-993-062.
Fantàstic. I si no et poden interpel·lar directament per Twitter.
Sí, també per X.
Que això a la gent li agrada,
sí,
també.
Sí, i tant. A veure, avui tenim l'Ajuntament de Barcelona, una petita institució sense massa recursos que es dedica a fer una promoció molt important de la gastronomia catalana. Tenim una recepta que vam fer en el llibre Temps de Mercat, volum 3. Aleshores, tenim el llenguado a la menier, una recepta típica de pescador català. No, és broma, m'estic enfotent molt. Aleshores, jo us faig la lectura ràpida, però tenim un quilo de llenguado sencer, que barat...
T'estàs desposant jardinet, avui?
Jardinet, com a parcs i jardins. Sí, és que l'Ajuntament té secció de parcs i jardins, també.
Sí.
A saber quants diners han gastat amb aquesta recepta, però és igual, ningú l'ha pogut corregir. Un quilo de llenguado sencer, sense cap ni tripes, bueno. Pots fer-lo amb el cap, també, no passa res. 100 grams de mantega de bona qualitat, de 2 o 3 llimones. Farina de blat, 250 mil·lilitres de fumet. Això és estrany, perquè el fumet no l'he fet servir mai per fer llenguado a la menier, però bé, l'acceptem. Oli d'oliva verge, mantega i oli, no entenc massa bé, tampoc, però bé, julivert picat, per decorar, d'acord. Aleshores, comenceu posant la mantega... Total, quan acaba la recepta, comenceu posant la mantega en una paella i dureu el peix... gireu-lo, repetiu l'operació per la part superior. Un cop les dues bandes estiguin fetes, reserveu el llenguado en un altre recipient. A continuació, afegiu el fumet a la paella i cuineu-lo fins que es redueixi a la meitat. Passeu el líquid per un colador, torneu-lo a la paella, incorporeu el llenguado, deixeu-lo fer xup-xup durant un parell de minuts. Finalment, corregiu-lo de sal i pebre i serviu-lo decorat amb julivert picat per sobre. Què et falta aquí?
Val.
Bueno, clar, és que el tema és que tindries que haver estat amb els ingredients davant, perquè sí. Aleshores és com quan fas un moble d'Ikea, no? Que acabes i et queda allà un cargol. Dius, i aquest cargol
on anava?
Doncs pues et quedaria el suc de les llimones.
I on anava?
No es posa. La recepta no es posa. Que és el toc diferencial dels llenguados a la Menier. O sigui, justament, si per algú es caracteritza la llengua de la Menier és perquè porta suc de llimona.
És pel toc de llimona.
Sí, exacte.
I se l'han deixat.
Se l'han deixat, bueno, però escolta'm tu, si et dediques a fer receptes, fes-les bé, carai. A veure.
Tanquem la porteta del jardinet?
Sí.
Tanca la porta.
I fins aquí el jardí d'en Pau Gascó.
Vinga, va, que encara ens queden uns minuts per compartir amb Pau Gascó. És dilluns, estem escoltant el Fabricació Pròpia i, per tant, ens has de proposar, no sé per què m'ho escriviu, una recepta de pèsols ofegats a l'estil de Llavaneres, saps que, o sigui, faig mal jo mateixa, que trobem al mateix lloc de l'Ajuntament de...
El lloc web de l'Ajuntament, que és el que proposa l'Ajuntament. Clar, més pèsol que això
home,
no pot ser.
Clar, a veure...
M'agrada el nom de l'autoria de la recepta, l'Ajuntament ho fa molt bé. Veus, a l'Ajuntament de Barcelona aquesta recepta no diuen qui és l'autor.
De qui és, clar, és veritat.
Ah, però sí. Nosaltres ataquem a l'Ajuntament. La responsabilitat no és l'Ajuntament.
Però sí.
aquí a Llavaneres sí, diuen, és de l'autos... I m'encanta el nom, Autoservei Tres Serres. No sé què, però... Algun dia aniré, però em sembla, no sé, com una gasolinera, una benzinera. Però bueno.
Jo també, però ho hauria de saber, pregunto.
Aleshores, tenim ingredients per 4 persones. A veure, ara es diré una animalada, però no patiu. 4 quilos de pèsol. Per què? Perquè el pèsol amb vaina, no sigueu animals, no són 4 quilos de pèsols desgranats. Es compta un quilo de pèsol per persona, igual que les faves. 200 grams de cansalada tallada a trossos petits. Un manat de cebes tendres, un manat d'alls tendres. És fantàstic. Bueno, un tomàquet petit, sal i pebre. I per la guarnició, 4 trossos de botifarra negra, 4 trossos de botifarra crua. L'elaboració, en una paella amb oli, fregiu la cansalada. Un cop es rosseja, la podeu apartar. Aquí diuen de treure-la, la podem deixar. Al mateix oli s'hi sofregeixen la ceba tendra tallada en juliana i un parell d'alls tendres. Fixeu-vos que teníem un manat d'all tendre i un manat de ceba, però no els fiquem tots. Els fiquem una ceba i un parell d'alls tendres picadets. Val? Un cop pelats els pèsols, es renten, es posen dins una olla grossa. Jo no els pèsols no els rento, perquè te'ls trec de la vaina. Per tant, estan nets. No sé per què volem rentar-los. Però, bueno, es posen dintre d'una olla grossa amb la cansalada, una altra olla, amb el sofregit, i una ceba tendra sencera i un parell d'alls tendres sencers. El tomàquet, algunes branques de julivert, sal i pebre. Aleshores, ve el procediment més animal. Aquí és on arribem. Vull introduir dues coses i ara, Mercè, ho sento, tallo les receptes, sempre les tallo, les receptes heu de fer cortar i pegar després. Hi ha gent que afegeix enciam al sofregit.
Enciam als pèsols?
Sí, el sofregit dels pèsols, hi ha gent que li dona un toc dolç que li posa enciam, ben picadet. És una opció, jo no ho faig, però podeu fer-ho. Jo no li poso tomàquet, d'acord? Entenc que posin del tomàquet, està bé. Aleshores, el tema de tapar els pèsols, el pèsol ofegat ve del francès sauter, val? I el verb sauter, l'origen del verb francès sauter és ofegar. O sigui, realment, els ofegats és una cocció d'un producte sense afegir-hi líquid. S'ofeguen amb el seu propi líquid. No sé si us heu fixat mai a les cases, a les faves i els pèsols, es tapen amb un plat, amb una font plena d'aigua a damunt de l'olla. Uh-huh. Aquesta aigua que està al plat s'ha d'anar canviant perquè estigui freda. Per què? Perquè volem que el vapor que generen les hortalisses, tant el sofregit, el tendre, la ceba tendre, el pèsol... Uh-huh. Al tocar el plat, es condensi i torni a caure. I aquesta humitat és la que ens donarà la humitat suficient pel plat. D'acord? L'altra cosa, a València, les faves... Que és, la recepta és molt semblant, eh? Es diuen faves sexades. El tombet, o faves sexades. Per què? Perquè per remenar els pèsols i per remenar les faves no és recomanable fer servir una espàtula, sinó més aviat agafarem, traurem aquell plat amb aigua, no em sigueu animals, no el sacsegeu amb el plat d'aigua perquè us fareu mal, traieu el plat d'aigua i cobriu la olla i la sacsegeu. I així els pèsols i les faves es remenen tranquil·lament sense trencar-les. Tornem a posar el plat al damunt i ja està. Cal coure el vapor fins que siguin fets els pèsols. Aquí, normalment, ara fem servir els pèsols petits i els pèsols més grans s'haurien de bullir prèviament, perquè si no triguen bastant a coure. Per servir-ho, acompanyareu els plats de pèsols de Llavaneres amb un tall de botifarra negra fregida i un tros de botifarra crua fregida. I ja està.
Ja està?
Sí.
Vale. està.
Sí, sí. Bueno, volia fer... A en Joan Trias li vull dedicar la recepta de pèsols amb pernil, que a mi m'agradaria que aprengués. Joan, escolta'm, t'enviem la recepta, sí. Val? Ràpid. Pèsols trets de la vaina, frescos, amb una paella, una mica de mantega i sal. Tapem amb film o amb una tapa que tapi ben bé i ho posem al foc, suau, que comencin a xisporratejar. Quan estiguin mig cuits, una miqueta cuits, els continuem, els traiem del foc i després li posem el pernil. No poseu el pernil abans dels pèsols. Per què? Perquè aconseguirem un pernil massa salat i no ens agradarà. Per tant, pèsols lleugerament saltejats, uns pèsols de bona qualitat de Llavaneres, lleugerament saltejats amb mantega i un pessic de sal, i afegim un pernil bo, cru, que s'escalfi lo just, i ja està, deliciosos.
Aquí és el Trias, eh? No ho sé. Pau, és que moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ho heu fet lleugeret, trobo, eh? Pel que podia haver estat.
Bueno, s'ha de dir que ja tens enemics en el teu propi, sí, en el teu propi equip que volien que em xantatjaven perquè portés pèsols per menjar.
Jo n'hagués menjat.
No cal.
Jo he portat un digestomen, perquè jo sé que això a la Mercè, aquesta secció, no se li posava gaire bé, perquè amb ella no li agraden gaire els pèsols, i dic, porta-li una sal de frutes, però no t'ha calgut.
No, el que és important...
No, perquè és interessant, i hem vingut del Toni Massaners, que m'ha fet passar el...
És important...
Ho has superat o no?
Sí, sí.
És important tindre present que les coses ens agraden i no ens agraden, perquè a vegades no toca que ens agradin. No us poseu ferrucs amb algú que no li agraden els pèsols i li poseu un plat de pèsols davant. No cal.
No em mengi.
És superb, millor per vosaltres, ja està.
No tindràs més. Fem una cosa, Pau. Haig de parlar una cosa amb tu ara, després d'això dels pèsols.
Javi,
què?
Què? Tenim teca, eh?
Què ha passat avui a la tertúlia? Vull dir, molta teca, no?
Ui, avui tenim molta gent. Ara estàvem aquí a veure qui entra primer, qui surt, però... Búfalo, George, ja està escalfant a la banda. Tenim un parell de preguntes de cara demà i ara en parlem amb ell.
Tertúlia esportiva, amb Marta Jarque, aquí al Fabricació. Vinga, va, després de la publicitat.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Minuts, únic que passen a 4:45 de la tarda.
Je ne peux pas, ja. Je ne peux pas.
Je ne peux pas parlar, quasi, dels nervis que tinc a sobre. A veure, Uri, ha arribat el dilluns decisiu, el 30 de sortida, per dir-ho així, de la setmana clau de la temporada en clau blaugrana.
Moltes vegades es fa servir aquesta frase.
Sí.
Crec que estem abusant d'aquest concepte, però aquesta setmana...
Aquesta és la de debò, eh? Demà, per si hi ha algun despistat que viu a un món paral·lel, Barça-París-Saint-Germain a l'estadi olímpic de Montjuïc. El Barça, ja ho sabeu, ha de defensar la victòria per la mínima de la setmana passada, però victòria, sigui com sigui, al Parc dels Prínceps de París. Si tot va com ha d'anar, l'equip de Xavi es classificaria, no vull dir-ho gaire fort, per les semifinals de la màxima competició europea, és a dir, de la Champions League. Una fita que semblava totalment impossible, Uri, tot just fa uns mesos. Vull dir
una
cosa...
fa una setmana. O sigui, uns mesos, mare de Déu.
Correcte. Però això no acaba aquí, perquè dimecres Manchester City-Madrid, després d'empatar en el que va ser un dels millors partits de la competició dels últims anys, partidàs, Guardiola i companyia, Guardiola, que per cert recupera la capdavantera doncs, a la Premier, més o menys per sorpresa. Serà l'última esperança dels culers, sobretot depèn del que hagi passat dimarts, perquè és clar, si perdem ja serà la nostra última palanca.
Són tu enfoques el partit totalment condicionat.
Correcte.
O sigui, depèn del que passi demà, el que passi dimecres és el més important de la temporada.
Tenim Barça, París, Saint Germain, Manchester, City, Madrid, i per acabar-ho de rematar aquesta setmana, si encara som vius, el diumenge Madrid-Barça, un clàssic que a hores d'ara doncs, fa de mal dir, però en funció del que passi els partits d'entre setmana doncs, tindrà una... Clar, tot depèn de com vagi avançant la setmana.
És que si qualsevol dels dos equips palma els dos partits, la temporada és totalment diferent.
Correcte. O sigui, canvia tant la forma com encara al final de temporada. Deixa'm dir, Uri, que si el Barça guanya el Bernabéu en sortirà 5 punts del liderat. Ai. Compte, coses...
És que no vull tenir esperança, però hi ha esperança.
Clar, i tant. I a més... significaria això. Posar una mica més de llenya al foc i seguim una mica, diguéssim, amb dues, si tot va bé, la Champions i la Lliga, encara amb opcions de guanyar. I si perd, el Madrid, deixa-m'ho dir, serà virtualment campió de Lliga. A veure, comencem saludant alguns dels tertulians. Mira, avui hem volgut començar saludant a un exàrbitre de primera divisió i analista, perquè sí que és veritat que aquestes darreres jornades els àrbitres s'han endut part del protagonisme de grans partits, i per això saludem el Sergi Albert, que a més ha escrit el llibre L'àrbitre o El pito del sereno. Sergi, bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
A veure... Clara, estàvem dient, la colerada, estem molt nerviosos, ja comencen a quedar... Fa pocs minuts estàvem ja esperant també aquesta roda de premsa de Luis Enrique, tot ho tenim a punt. No sé si, clar, el cos arbitral de demà, tant l'àrbitre de camp com els àrbitres de bar, tu com a exàrbitre, tu recordes aquestes prèvies? Et posaves nerviós també la prèvia d'un gran partit com el de demà?
Bueno, en principi no s'haurien de posar nerviosos, és a dir, són persones que arriben aquí i que, per tant, tenen aquesta capacitat de, bueno, entendre que és un partit de futbol, que, com a tots els partits, es juguen uns punts, uns interessos econòmics, i que, a partir d'aquí, doncs, no... Tu formes part d'això i l'únic que intentes és, bueno, estar ben preparat, fer-ho bé, però, vull dir, en principi, els que arriben a aquest nivell, nerviosos no estan.
Clar, tu ara apuntaves, Sergi Albert, són punts, són classificacions, són interessos econòmics, també... I aquesta temporada, els, diguem-ne, companys de Real Madrid Televisión s'han dedicat a fer una mena de pressió asfixiant als cossos arbitrals. Creus que aquests nivells a Europa, això també pot arribar a afectar el partit del dimecres, per exemple, del Madrid City, que no ens enganyem, és el que més ens interessa als culers?
A veure, jo diria que el país que en diferència on més es parla dels altres és Espanya. Però amb molta diferència. Sí. Jo recordo... Michel Botreau, que és un àrbitre francès molt conegut a la seva època, ell em deia que ell no xiularia amb aquest nivell de pressió aquí a Espanya.
No?
Que és molt voler, no, ell em deia això. Jo que ell no voldria xiular aquí amb aquesta pressió. Que anava a França, doncs sí, home, se recordaven també de la seva família si tenia una mala actuació, que tothom la té.
Però dins lo normal, diguem.
Però, exactament, dintre una cosa que formava part, com aquell davanter que ha fallat un gol cantat, o que xuta un penal, o el porter que se li escapa la bola de les mans, no? Sense anar més lluny. I aquí sempre ha sigut, des que jo tinc gust de veure una pressió asfixiant, jo, bueno, vosaltres perquè no heu nascut, però jo que he nascut a la primera meitat del segle XX, va haver una temporada que a la tele sortia un anunci perquè la gent no llancés ampolles als àrbitres. Diríem que se'n va convertir en un moment determinat en un esport nacional això de cridar-li a l'àrbitre. Per tant, els que es fiquen ja saben que el que has d'aguantar pues, bueno, és una pressió, una tensió. I jo, contra el que la gent digui, jo em sentia més còmode xiular, no sé, al camp del Real Madrid, al camp del Sevilla, al camp de qualsevol equip, més que regional. A regional sí que apreten, que a regional et toquen amb la mà, eh? Vull dir, i descombinada, amb perdó de la parada, t'arriba en directe.
Clar, Sergi, deixa'm preguntar-te, perquè, clar, estem parlant del que passa una vegada heu fet el xiulet, diguéssim, d'entrada, d'inici de partit, però quines són les rutines que seguiu els àrbitres abans d'un partit important com el de demà? I com valores també el fet de que ara estiguem veient tants gols? Recordem, des de que, bé, els gols a fora no valen doble. Hem vist, doncs, que hi ha molt més gols, i per l'espectador això és un gust i un plaer. I si creus que també té alguna cosa a veure el fet de que els àrbitres a competicions com europees com la Champions, doncs, siguin bastant més permissius que la Lliga Nacional.
Bueno, a veure, la rutina és cadascú té la seva. Això sí que jo, quan he anat a xiular o quan he anat d'àrbitre assistent, cadascú s'ho munta al seu aire. I no té... Bueno, tothom té les seves, com diries, dèries i els seus hàbits, i igual que els molts jugadors veus que surten saltant amb el peu esquerre, amb el peu dret, doncs tu surts davant... és tot un protocol que cadascú se'l munta a la seva manera, però... Poca cosa més.
Deixa'm dir-te, Sergi, que qui també té dèries i rituals és un habitual aquí, aquesta tertúlia esportiva de la fabricació pròpia, que és el Buffalo George, propietari i ànima mater de la bodega Pepeta. Sergi, em consta que tu, el Buffalo, ja saps de qui parlem.
Hombre, per suposat. Buffalo, mateix carrer.
Com estàs?
Hola, bona tarda.
Ja sou vells coneguts, vosaltres dos, Buffalo?
Sí.
Ja coneix les meves truites, el Sergi.
Bones, Sergi, les truites. Què destacaries? Bueno, primer, com vas conèixer el Buffalo, i què destacaries una mica d'aquest santuari blaugrana, que és la bodega Pepeta?
Mira, jo diria dues coses. El vaig conèixer perquè ell, el seu santuari, està al mateix carrer on visc jo, val?
I no passa desapercebut, Sergi Albert, la Pepeta?
No, el que t'anava a dir, una de les primeres coses que vaig descobrir, a part que havia trobat al meu domicili ara mateix, doncs que hi havia un lloc on hi havia banderes, i em vaig apropar, ostres, al Barça, bueno, i tot allò. Jo l'únic que puc dir, o sigui, i ho dic com ho sento, i si se m'enfada ho sentiré molt pel Buffalo. Bé, hi ha dues coses en allà que marca. Són molt divertits.
Això és veritat, això ho podem certificar.
Et serveixen un gènere, jo diria, no et diré d'aquell de Super 5 estrelles, però 4 i mig.
Ui, tant.
Tot està força
bo i ràpid, i servit amb molt d'amor i cuinat amb amor.
Ràpid i amb simpatia. Ui, però el que jo sí que li desitjo a la gent és que algun dia puguin anar a una transmissió d'un partit, a visualitzar un partit al seu local. És algo que no he vist mai a la meva vida, i us prometo que he estat a molts llocs. És un verdader espectacle.
Sí, senyor.
Això és així.
En donem fe.
Això és així. Allà surt totes les emissores de ràdio, va canviant, ara la veu d'una, ara la veu d'una altra...
Costa que s'escolti la retransmissió en directe, perquè, Sergi, hi vam anar a veure el partit del Cádiz, i va sonar de tot, himnes falques de la bodega Pepeta, la retransmissió, a part de que no anava massa sincronitzada, costava d'enganxar, Buffalo. No sé com tens preparat el partit de Champions de demà, si ja tens la decoració a punt, la playlist, la llebre, com ho tens?
No, això es fa per la tarda. Aquesta hora és quan començo a fer-ho. Fins a aquesta hora no monto res. Perquè ho tinc muntat en una hora, això.
Clar. Bé, allò que dèiem, Sergi, de les dèries i els rituals, el Buffalo també en té una pila. Escolta, Sergi, t'hem d'acomiadar. Gràcies per atendre'ns, i ens anem sentint aquí la tertúlia.
Molt bé, i demà que tots els col·legs puguin disfrutar força.
Ai, sí. Fins ara, Sergi, gràcies.
Vinga, adéu.
A veure, Buffalo, mira, ara que estem seguint aquesta roda de premsa de Luis Enrique, prèvia al partit de demà, diu, literalment, estamos completamente convencidos de que le vamos a dar la vuelta. Per tant, Luis Enrique, que segueix amb aquesta tònica d'estar molt segur de les seves possibilitats. Tu com ho veus, Buffalo? Com, a veure, la colorada de la Pepeta, quines sensacions tens?
No hi ha problema. Ja ni me l'escolto. No és fiable per mi, aquest senyor. Després de tot el que va dir de l'ADN i tal, va, ja no sap per on anar, pobre. Va desesperat, i és normal que digui el que diu, però no té res a fer. Ja t'ho dic ara, amb antelació, que guanyarem de 2 gols.
De 2,
eh? I la porteria 0 o què?
No, això ja no t'ho
puc dir.
Jo crec que la cosa serà un 3-1, que està parlant amb la Papeta.
Ai, 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 tenim exclusiva de la llebre, eh?
Ah, molt bé, i què t'ha dit? Què t'ha dit, Búfalo?
3-1.
I com tu comunica això, la... Perquè recordem que estem parlant d'una llebre que tens dissecada i que va... L'altre dia la vam poder veure en directe tot l'equip del Fabricació, Búfalo, que et vam visitar, i et reiterem l'agraïment i les felicitacions perquè ens ho vam passar molt bé. Va amb unes botetes com d'estrella del rock.
De dalt a baix.
I com uns brillantons aquí sota els ulls, però parlar... La impressió que vam tenir és que no parla. Com et comunica la llebre aquest resultat?
No, hi ha com un mimetisme. Jo quan m'apropo amb ella, ella, gran alienígena, em diu alguna cosa, m'ho diu. Clar.
Sí.
Ja són molts anys.
Búfalo, deixa'm dir que, juntament amb la Paula, demà tenim hora a la bodega Papeta, però hi ha certa preocupació amb el tema de les músiques, l'àudio, és a dir, hi haurà més música que retransmissió en directe, o al ser un partit de Champions us senyireu més el guió, per dir-ho així, convencional, i escoltarem més estona la retransmissió?
Depèn del resultat. Clar. Amb 0-0 no poso música. Vale. Que la cosa no marca en un gol, llavors ja canvia el panorama. Però en 0-0 jo em mantenc fidel i t'estaré treballant a tu perquè em posis l'àudio en condicions.
Tens la responsabilitat, Marta Jarque,
ja
de l'àudio?
Ja ho veig. A veure, ja hem dit que avui per aquí, per aquesta tertúlia, desfilarien...
Carrusel!
Exacte, diferents veus. I a aquesta hora també és un plaer saludar el Pitu Abril, que és periodista esportiu de Mundo Deportivo, entre altres mitjans. Pitu, bona tarda, com estàs?
Què tal, Marta? Bona tarda. Bé, molt bé.
Escolta, tu el coneixes, el Búfalo George? Ja has tingut l'oportunitat d'anar a la bodega Papeta?
La veritat és que no. Personalment no, i ho lamento, perquè, escolta'm, em sembla que s'hi ha d'anar, eh?
T'ho han pintat bé, Pitu?
Molt bé.
Carrer Saragossa 86.
Sí,
Saragossa 86.
Búfalo, no sé si li vols fer, com vas fer una mica amb el Minguella, amb el Pitu també una, diguéssim, convidar-lo oficialment a la teva bodega?
Aquí han vingut molts periodistes, tens la porta oberta. És un bar de periodisme, començant per Jordi Martí, el Jofre Mateu, ja sabeu que estan aquí.
Home, i tant.
Com es diu l'altre? El Frederic Porta, tots aquests han estat per aquí.
Uh-huh. Sí,
home,
per tant,
tot, sí.
Pitu, amics, només faltes amics. Tu.
Tots són amics. Escolta, prenc nota, Saragossa 86, no m'has dit?
Sí, senyor.
Saragossa 86, prenc nota. Escolta, passaré... Miraré de passar el dia que no hi hagi periodistes, per això.
Oh, compte, Pitu, perquè això s'ha de fer amb reserva prèvia, eh? Vull dir, ja no hi pots anar, vale. No pot ser una decisió espontània, perquè hi ha tota una logística al darrere. Pitu, gràcies també per ser avui amb nosaltres. Escolta, ara ho parlàvem amb el Búfalo i també ho comentàvem amb el Sergi Albert. Quines sensacions tens de cara a aquest partit de Champions de demà, Pitu?
Bueno, positives. Jo és que confio molt en el Barça i sempre abans dels partits. Jo sempre penso que el Barça guanyarà. Bé, la veritat és que bé, a més, venint amb l'avantatge d'un golet de París, que ningú donava... Vamos, ningú apostava per una victòria al Barça. Avui parlàvem amb tertulians habituals del programa i em deien que firmaven l'empat amb el partit de París, no? Per tant, sí. Diguem-ne que hi ha un cert optimisme, però moderat, eh? Però, escolta, perquè un gol d'avantatge no és molt. El PSG continua sent un gran equip. El Barça encara no està a semis. Tots esperem que estigui a semifinals, però aquí compta molt també les emocions i la cosa psicològica, no? És a dir, sabent que surts al partit, a jugar el partit demà, amb aquest gol d'avantatge, clar, què fas? Intentes mantenir aquest marcador, aquest resultat tan positiu, o surts, en fi, pensant que, escolta, que s'ha de guanyar el partit i a marcar el primer gol. Jo espero que el Barça opti per aquesta segona opció. Jo crec que seria molt important que el Barça sortís amb la mentalitat de sortir a guanyar el partit i a marcar un golet, perquè, clar, és que si marques un gol, el PSG t'ha de fer 3 per passar l'eliminatòria. No?
Clar, però l'experiència ens diu que qui surt a especular és el que llepa.
Sí.
Jo tinc aquesta... Ja em s'ho comparteixes, com a culer tribunero que sóc, jo.
Sí.
Aquesta sensació se'm repeteix al cap la frase aquella de Tomás Roncero de han despertado la bèstia, perquè realment el PSG ja no té res a perdre.
No,
i seria una altra temporada que el seu somni més anhelat, que és la Champions,
en blanc.
Quedaria en blanc.
Sí, 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 no, no, és veritat que, home, si surts... Normalment l'equip que surt a empatar acaba perdent, no? I el Barça no és un equip, històricament, no és un equip que sàpiga especular. El Barça no sap mantenir. I això segurament l'ADN Barça és aquest, no? El que dius, no, nosaltres sortim a guanyar el partit sempre, 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 a banda del que hagi passat en el partit de nada. Per tant, per això et dic que jo crec que és... Aquí sí que... A veure, Xavi, jo sempre l'he defensat i sempre el defensaré. Xavi, que va fer un plantejament fantàstic a París, i a més els canvis van ser fabulosos, no? Perquè entre Pedri i els 10 segons fa la passada de gol a Rafinha. Entre Christensen i la primera pilota que toca, gol, no? Bueno, jo crec que ara, Xavi, la seva tasca principal és mentalitzar l'equip, mentalitzar els jugadors, perquè, escolta'm, no podem sortir a especular, no podem sortir a mantenir aquest marcador. No?
Mira, justament ara de fons estem escoltant aquesta compareixença, aquesta roda de premsa de Luis Enrique, l'entrenador del PSG. Pitu, ell mateix ha dit que han fet unes declaracions ja seguint una mica amb aquesta línia, agressiva, per dir-ho així, i molt segur de si mateix i dels seus homes. Diu, estamos completamente convencidos de que le vamos a dar la vuelta. Diu, nosotros presionaremos desde el minuto uno. Mira, sembla que t'hagi escoltat, Pitu. Diu, i ellos harán su juego. No sé tu com valores també aquesta estratègia per part de... justament ara s'ha acabat aquesta roda de premsa. No sé tu com valores aquesta estratègia de Luis Enrique, que ja al partit d'anada a París doncs va fer aquelles declaracions referents a l'estil Barça i l'ADN Barça, que sembla que es volia endur ell una mica la pressió i que els focus se centrin en ells i una mica treure el pes als seus futbolistes.
Maurinyeja una mica això, eh?
No, però sí, encara podem anar més lluny en el passat, eh? Això sempre Minguella, que sé que habitualment està amb nosaltres.
Avui no l'hem, no sé què ha passat, que no l'hem pogut contactar. Deu estar al Godó, deu estar al Godó.
Segur. No, dic que Minguella, ell sempre explica que Elenio Herrera, el que va ser entrenador del Barça, ell sempre abans d'un partit, sempre sortia, 10 minuts abans sortia ell sol al camp, perquè el públic rival les bronqués, per rebre la bronca de tota l'afició rival, i així doncs ja es tranquil·litzaven i llavors sortien els jugadors, no? Bueno, sí, és, en fi, vull dir que és una estratègia bastant antiga, no? Rey Herrera, ten raó, Mourinho, ara
mira,
Luis Enrique...
Pitu, diu, Luis Enrique es veu que ha dit que ell això li preocupa zero, que a Barcelona sempre ha estat molt ben rebut. Per tant, sembla que la pressió del públic tampoc li preocupa.
Ah, no, jo estic convençut que... Em puc equivocar, però estic convençut... Luis Enrique va deixar una empremta molt positiva i, per tant, jo crec que el públic el rebarà molt bé. T'ho dic de veritat, El rebarà amb aplaudiment.
No sé, Búfalo, com rebran a Luis Enrique la bodega Pepeta?
Bé, no tenim problemes amb aquest entrenador.
No? I Dembélé, també serà ben rebut?
No. Parla, pobre, està una mica trastocat des que el van fotre fora de la selecció, però, bueno, dintre del que cap és un bon entrenador,
Val, i entenc que Dembélé també serà ben rebut, Búfalo, a la bodega Pepeta.
Aquí el rematarem. Aquest senyor, la celebració de París, ho pagarà car.
Escolta'm, Pitu, ara estàvem parlant de Dembélé, que és un dels protagonistes d'aquest atac del PSG. L'altre gran nom és Mbappé, que va ser molt criticat després del partit per molts mitjans francesos, com l'Equip, van ser força durs amb ell. Clar, no sé si hem fet enfadar aquesta fera i que això servirà perquè encara surti més ferotge al partit de demà. Quina valoració fas tu també d'aquest jugador?
Bueno, és difícil que veure a Mbappé fer dos partits dolents, no? Per tant, jo crec que, en fi, suposo que farà un partit bo. Espero que no, però... Però, bueno, jo crec que el plantejament de Luis Enrique serà diferent, eh? Si recordeu, si parlant de futbol, si recordeu, ell va treure Marco Asensio com de fals nou i per les bandes Mbappé i Dembélé, no? Sí. Jo crec que demà Marco Asensio no jugarà. Apostarà per Barcolà, que va sortir la segona part.
Va ser revulsiu.
Sí. Jo, la meva aposta és que el trident atacant del PSG serà Dembélé i Barcolà per les bandes i Mbappé pel centre. Jo crec que veurem... Sí, exacte, com de fals nou. Jo crec que, guaita, abans ho comentava, crec que veurem el primer de molts duels, el primer duel entre Cubarsí i Mbappé, que serà el primer de molts duels, crec jo, espero, vaja. Em puc equivocar, però ja veurem demà quin plantejament fa.
Doncs valdrà la pena.
De fet, ahir els companys de RAC1 comentaven que dels 40 i escaig partits del PSG, Luis Enrique ha fet com gairebé 40 alineacions diferents. Yeah. Per tant, hi ha molta rotació, i parlant de rotacions i de jugadors, el Barça té percebuts Sergi Roberto i Christensen, que estan sancionats i que no sí. jugaran. Et preocupa l'alineació del Barça per demà? Com suplirem aquestes baixes?
Al mig camp, sobretot.
No. Thomas, sí, són dues baixes importants, perquè Sergi Roberto va ser titular i estava jugant molt bé els últims partits.
Home, a més, és un dels herois de la remuntada contra el PSG. És tot una llàstima.
Sí, afortunadament tenim recuperats a Frenkie de Jong i també a Pedri. Jo crec que serà, jo crec que l'11 de Luis Enrique, i també em puc equivocar, com sempre, crec que serà l'11 que va fer a París, però, evidentment, amb la baixa obligada de Sergi Roberto, i en el seu lloc, jo crec que entrarà Pedri. Jo crec que serà l'únic retoc de l'equip. Ja veurem què decideix sempre aquí.
Per cert, ara estàvem veient imatges, L'equip del PSG ja és a l'hotel Vela, on s'ha instal·lat un hotelet senzill i modest per aquestes hores prèvies al partit. Nois, nosaltres us hem de deixar. No sé vosaltres com... Nosaltres no sabrem com gestionar els nervis el dia del partit. Búfalo, no sé si tu tens algun remei. Com tu fas per passar els nervis aquests dies crucials pel Barça?
No pensar.
Anar fent.
Servir truites. Doncs, escolta, Búfalo, Jorge, ens veiem demà al vespre a la Papeta. Tingueu tot a punt, sobretot la llebre, que les llums funcionin i res, i això, i ens veiem d'aquí poques hores.
Faré un racó a la barra, davant meu.
Corai, perfecte. Doncs ja hi comptem. Búfalo, gràcies, una abraçada. I també Pitu Abril, periodista esportiu de Mundo Deportivo. Gràcies per entrar, sempre és un plaer escoltar-te. Que vagi molt bé i visca el Barça.
Gràcies a vosaltres, Oriol i Marta.
Una abraçada. Que guanyem. Adéu. Uri, nosaltres ho hem de deixar aquí.
Per sort, perquè jo no puc més.
Segueix el consell del Búfalo. No pensar.
Això em surt bé.
I sobretot no tancar-te el vàter.
Això tinc prohibit per casa. Sí.
Això et donarà moltes alegries. Va, nosaltres ho deixem aquí. Se'ns ha fet tardíssim, com sempre. Us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé. Fins demà.